Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana, Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda. Aquí estem de nou a la sintonia de Ràdio Valira. Hola, Ricky, bona tarda.
Hola, hola, Candela, bona tarda. Efectivament, aquí estem, com cada tarda.
Sí, sí.
Doncs per explicar algunes cosetes a la gent que té l'amabilitat
i
la gentilesa de
i la paciència.
La paciència de... Però bueno, jo sempre us ho dic, que això treu com a mínim dos o tres animetes del purgatori. Bueno, escoltin una cosa. Avui hem de parlar de passapalabra.
Un acierto más que Óscar, sin fallos. Necesitas una para empatar, Óscar, dos para ganar, te quedan 19 segundos y cuatro palabras por delante. Tiempo, contiene la griega, poema en que se refieren hechos heroicos. Sí, B, amontonamiento de toda clase. Sí, F, apellido del arquitecto que diseñó S, provincia de Ecuador con capital. Sí, F, apellido del arquitecto que diseñó la Villa Wenhol en la ciudad alemana.
Doncs sí, 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 eh?
Mare de Déu.
Mare de Déu del Carme, eh?
Mare de Déu santíssima. Bueno, us fem 5 cèntims. Ahir va ser el programa més vist, el que va emetre, doncs, Antena 3 a les 22 hores 59 minuts.
Pràcticament les 11 de la nit ja, eh?
Sí, senyora, va aplegar davant del televisió 3.243.000 persones o espectadors. Una audiència mitjana del 30,1% de quota de pantalla.
Un total de 5.296.000 persones van veure almenys un minut del concurs.
I atenció, perquè el minut d'or va ser a la jornada d'ahir el que va registrar les 22:51 durant la emissió a Antena 3 del programa El Hormiguero, on Moisés La Guàrdia i Òscar Díaz doncs van...
Eren els convidats, no?
Eren els convidats i van aplegar allà 3.671.000 espectadors.
Carai, carai.
Ahir a Antena 3
sí,
tots feien...
Molt...
Sí.
Doncs va viure la millor nit de la temporada en audiències gràcies doncs, a aquest esperat pot que se'l va emportar l'Òscar Díaz a passar palabra perquè va completar el rosco, ja ho hem escoltat, després d'haver-hi estat 157 programes davant Moisés La Guàrdia. Òscar va guanyar 1,8 milions d'euros, clar, però Hisenda se n'emportarà un bon trosset, eh?
Ara us ho diem. El resultat final amb euros, a l'Òscar es va emportar aquest 1.816.000 euros i al Moisés 162.000 euros. El guanyador, per tant, es queda aproximadament 1 milió d'euros. Per què? Perquè Hisenda s'emporta un pico i una pala, les dues coses. Però, clar, el pico de 1.816.000 euros a Madrid, que és també un altre... No es paga tant com altres llocs, altres comunitats, però tot i així, a Madrid aquesta quantitat que s'ha de pagar a Hisenda és, doncs, per un premi de televisió del 43,5%.
Déu-n'hi-do. Així que haurà d'abonar a Hisenda, suposo que ho farà de bon grat,
sí,
amb una mica de recança, evidentment.
Perdona, a mi em faria un mal.
Pupita, sí, però mira...
Pupita, eh?
789.960 euros. El que dèiem, que li queda 1 milió i una miqueta més. Molt bé, no?
Doncs està
home,
molt bé, però
sí.
Déu-n'hi-do el que s'emporta Hisenda. Bé, parlant ja d'una altra cosa, dic que Aruseros, el Fons Arús, que allà està, any darrere any, té un mèrit extraordinari. Bé, Aruseros, amb un 21,1%, anota la millor quota de l'any a la Sexta per liderar encara amb més força la franja matinal.
Empieza Aruseros.
Doncs sí, el Morning d'Alfonso Arús signa el seu millor dia d'aquest any amb Cher, així com un dels més potents de tota la temporada en aquest apartat. A més, també aconsegueix una de les seves emissions més vistes del curs, amb un promig de 460.000 espectadors en el seu tram principal, que és de 9 a 11.
Doncs insisteixo, felicitats.
Felicitats a l'Alfons Arús.
Faltaria més, faltaria més. Perquè porta molts anys i sempre l'Arús i tota la companyia que porta al darrere doncs, fent coses interessants i importants a la televisió, que és molt complicat i difícil.
I també marcant un abans i un després.
Sí,
eh?
i tant.
Fent escola també.
Sí, senyora. Sí,
senyora. I ara parlem de futbol.
Sí.
Parlem de futbol i de l'arbitratge. Concretament del VAR, amb
sí,
V baixa.
Sí, quantes vegades hem dit, i ho hem comentat aquí, jo personalment, que això del VAR que va venir per doncs, intentar arreglar el futbol, sembla que cada vegada el que fa és liar-la més i emmerdar-la més.
Embolica no? La troca.
Embolica que fa fort, no? Doncs bé, els clubs de la Premier League votaran una possible abolició del VAR.
La proposta del Wolverhampton se sotmetrà a plebiscit entre els clubs anglesos, ho informa Sky Sport i The Athletic. Els clubs de la Primera League votaran doncs, aquesta possible abolició del VAR a partir de l'inici de la propera temporada. Se celebrarà el plebiscit en Assemblea General anual el proper mes de juny. En principi es preveu que la proposta es voti a l'Assemblea dels Clubs de la Premier League el 6, per ser més exacte, 6 de juny. Els clubs de la Premier tenen el dret constitucional de proposar canvis a les regles i qualsevol proposta necessita una majoria de 2/3, 14-6, per ser aprovada. El VAR, sota el punt de mirar Anglaterra.
La revisió Anglaterra.
Sí.
La revisió Anglaterra i a veure com van les coses. Porque ya sabes que cuando las barbas de tu vecino veas pelar...
No, pelar no, remojar.
Pon las tuyas no, a remojar.
Pelar, sí, sí, es diu cortar o
cortar,
pon las tuyas
sí,
a remojar.
Sí, bueno.
Bueno, ja ens entenem,
Bueno, i qui va inventar el futbol, doncs ha arribat a la conclusió que cada vegada de futbol n'hi ha menys amb tota aquesta història del VAR. Jo tampoc sóc partidari del VAR, el futbol és el futbol i és el que ha estat tota la vida.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Com sempre, saludem a la Laura Dellarès en aquest moment, en aquests minuts en els que dediquem un espai aquí al Passeu Sense Trucar a la psicologia. Hola, Laura, benvinguda.
Què tal, com estem?
Molt bé. Avui el tema que ens vols parlar va dedicat a les fèmines, no? A les dones,
sí.
A les futures dones, més aviat.
Sí, sí, sí. Bé, a les futures i a les que ja ho som, que també ho patim bastant.
Perquè tenim algú al voltant que està en època pre-pre-pre?
Bueno, a veure, parlem de la síndrome premenstrual i aleshores qui més qui menys,
sí,
abans de tenir aquells dies de menstruació,
ah,
pot haver-ho patit.
Clar.
Pot haver-ho patit. I com és un tema que, a més, no se'n parla gaire, cada cop se'n parla més però no se n'ha parlat massa,
no.
Doncs és un tema que molta gent encara avui dia desconeix.
Jo com a síndrome, doncs no ho havia sentit mai. I ara em ve el pensament també que un altre dia també pot ser molt interessant el tema del postpart.
També. També tenim aquí tema per parlar estona.
Per això. Però ara centrem-nos en el que ens dius tu, premenstrual. Jo em pensava que et referies al moment en què ha de venir la menstruació per primera vegada. Tu vols dir allò de cada mes, no? De cada 28 dies, no?
També se'n podria parlar.
Veus?
La Candela em
dóna idees. Tu vés apuntant. Vinga, som-hi.
Aviam, anem a començar per definir-ho, no? Què és el síndrome premenstrual? És un conjunt de simptomatologia física, psicològica i conductual que es dona dies abans de que tinguem la menstruació. Normalment, entre 3, 4, 5 dies abans de que tinguem la menstruació. Uh-huh. Aquests símptomes, que ara els definiré, poden manifestar-se amb més o menys intensitat. El que és interessant aquí és la durada. El primer dia de menstruació ja comencen a perdre i normalment durant la menstruació ja s'eliminen del tot. Quins símptomes podem tenir?
A veure.
Doncs podem tenir canvis d'humor i generalment canvis d'humor cap a negatiu, és a dir, sí, que tindrem una tendència cap a la irritabilitat, cap a l'ansietat i cap a símptomes de tristesa. Això doncs, es pot traduir doncs, en persones, amb dones que s'enfaden amb més facilitat, que no entenen per què, perquè moltes vegades dius, per què m'he posat feta una fera amb una tonteria, no? Uh-huh. Que fins i tot pot haver-hi una mica de sensació de pèrdua de control, de dir, perdre els papers,
sí,
que es diu en català, no?
Sí, sí, sí.
Després tindríem també l'altre extrem, el sentir-se nostàlgic, no? I a vegades el que és molt curiós és que passa que ens agafa amb una persona en particular, o amb un animal i estem com molt sensibles, eh? Uh-huh. I tenim la llàgrima fàcil, que aquest és el següent símptoma que produeix, que és la labilitat emocional. Són els canvis en l'estat anímic, en les emocions, sí, no? Puc estar bé i de cop i volta, bum, començo a plorar i en fi, i tot em sembla supertrist, doncs això seria una mica també produït pel mateix. Tindríem també canvis en l'apetit, generalment més gana. Ho sento.
És així.
Podria agafar-nos per l'altra banda, però no. Normalment el que tenim és més gana i el que tenim és un desig d'aliment dolç o hipercalòric. Uh-huh. És a dir, que tampoc no és habitual que ens agafi per menjar pastanaga.
Ja.
Ja. Podria agafar-nos per aquí, no?
Però no.
Després tindríem també canvis en la son. Normalment més son de l'habitual.
Sí.
I aquella sensació de sentir-te botida, de sentir-te inflada, que et pesen les cames. Això també hi ha moltes dones que fan retenció de líquid, bastanta retenció de líquid també influeix. I tindríem després el que seria la fatiga o la manca d'energia, mals de cap, sensibilitat als pits, i en alguns casos dificultats per a la concentració. Així que, com veieu...
Sí, escolta, és fantàstic, eh?
És
una cosa, una alegria... podria ser tot el contrari, no?
La veritat és que entre aquests 5 dies previs que estem fatal, més els dies de la menstruació, que tampoc són massa còmodes, per dir-ho d'alguna manera...
I algunes
persones que noten també dolors en l'ovulació, la veritat és que no fem net. Això és veritat. Però el fet de saber que això existeix és un gran pas en endavant, perquè encara se sent masses vegades, no?, parlar a les persones de forma banal. Bueno, aquesta és que ha de tenir la regla, està histèrica,
sí,
no?
Sí.
Moltes vegades ens ho diuen i no és del tot just, perquè clar, aquest conjunt de símptomes que se'ns ajunten, la veritat és que doncs no podem estar com cada dia, no? I això, aquest síndrome, quan es manifeste amb una intensitat, anem a dir, mitjana, doncs seria el síndrome premenstrual. Però també té una versió clínica, que és quan aquests símptomes es manifesten amb una intensitat molt més elevada i, fixa't, Candela, si ara ja comencem a posar l'accent sobre aquestes coses, no? Sobre el cos de la dona, que ja sabeu que és molt cíclic, no? I bastant complex, que fins i tot en els manuals diagnòstics de psicologia ja s'ha definit que quan aquests símptomes que parlàvem ara tenen una intensitat més elevada, doncs tenim un trastorn disfòric premenstrual. Està contemplat a dintre del que seria la categoria de trastorns depressius, Uh-huh. I, com us deia, doncs, són tots aquests símptomes que hem descrit ara, amb una intensitat força més elevada, i el que és important aquí és que interfereixen en la vida de les persones. És a dir, que trobarem persones que quan estan en aquest estat són incapaces de sortir al carrer, de relacionar-se, perden molta eficiència a la feina. Us hem parlat abans de les dificultats de concentració. Doncs quan tenim ja aquest trastorn diagnosticat és perquè segurament les dificultats de concentració siguin bastant importants, no? I aleshores ens porten doncs, problemes en la vida personal, en la vida professional, i lògicament molt malestar a nivell clínic. Per tant, ja tenim un trastorn que a sobre la taula.
Mira, però... si fa segles que existim, que sí, la humanitat roda pel món, però és molt recent, que se'n parli, no, d'aquests dies que has d'estar de baixa perquè és que no t'aguantes dreta, aquest, que estiguin contemplats.
Exacte. De fet, això s'està començant a parlar ara, i hi ha dones que pateixen moltíssim, sí, sí, els primers dies de menstruació, i és físic, vull dir, realment és dur. Però és el que dèiem, que entre tots hem d'aconseguir, doncs, normalitzar que es pugui parlar d'aquests temes, no? Jo recordo fa anys que fins i tot dir que una estava amb la regla, sí, era com un pecat.
Sí, sí. Com avergonyida, no?
Exacte, o tacar-te, no?
Com a tabú, no? Oh, sí, 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 vull dir... Sí, sí, tens tota la raó, que també és una cosa tan normal i tan natural, no?
Clar, però... jo penso que a poc la ciència també es va posar les piles amb aquests temes i va trobant, doncs això, va trobant diagnòstics. I és important tenir un diagnòstic, perquè a través del diagnòstic podem tenir, doncs, mesures preventives i mesures de cura, no?, per tots aquests temes. Fixa't que la prevalència d'aquest trastorn en la població de dones menstruants va de l'1,8% al 5,8%. Uh-huh. És a dir, que tampoc vindria a ser un percentatge, encara que diguin petit, jo considero que és bastant. Per què es dona aquest síndrome, no? Perquè el primer que ens podem preguntar és, ostres, amb el pas dels anys que estem menstruant, no ens arribem a adaptar?
Això és el que anava a preguntar, si eren símptomes, doncs, més de primerencs, no? De joventut, adolescència, i a mesura que passen els anys, doncs, ja van desapareixent, o pots tenir des del començament fins al final?
Doncs males notícies,
no, sí,
perquè ja resulta que no està calculat així, sinó que més aviat depèn de les hormones i de com funcionen els nostres cicles hormonals de cada una. Pot ser que es comenci sense tenir-ne notícies d'aquest síndrome i que més endavant es desenvolupi. Pot ser que des del principi una dona, doncs, ho tingui i vagi i l'acompanyi fins al final. Depèn de cada cos. En tot cas, el que sí que està clar és que tenim dues hormones que en són responsables, que són els estrògens, sí, i la progesterona, que ara en parlem una mica. Intentaré fer fàcil perquè es pugui entendre.
Som-hi.
Perquè ho puguem entendre totes, el cicle menstrual té dues fases. La fase folicular, que aniria des del primer dia de la menstruació fins a l'ovulació, és a dir, a 14 dies, em sembla que és, i la fase lútea, que aniria després de l'ovulació i fins a la menstruació. Uh-huh. I hi ha dos protagonistes, els estrògens i la progesterona. Els estrògens són protagonistes durant la fase folicular, és a dir, des del primer dia de la regla fins que faci l'ovulació, i la seva funció és anar preparant l'úter per una possible implementació d'un òvul fecundat, que tot, sí, estigui ben a punt. Ells preparen una miqueta el que seria el llitet.
No, sí, és fantàstic, vull dir, és
que...
Sí.
Sort que ho fan sense que ho haguem d'entendre, perquè si haguéssim d'entendre...
Que espavilats.
Em sembla que no ens en sortiria.
No, tens tota la raó.
Clar, què passa amb aquestes dues hormones? Que quan nosaltres diem hormones, hem de pensar que també hi ha la regulació de neurotransmissors. Els neurotransmissors són els petits missatges que passen a dintre del cervell. Aleshores, els estrògens, que estan en el primer dia de menstruació fins a l'ovulació, tenen efectes sobre dos neurotransmissors, que són la serotonina i la dopamina. Uh-huh. La serotonina és la que modula, la que s'encarrega de l'estat anímic, de l'apetit i de la son. D'acord? Uh-huh. Aleshores, què passa? Que durant la fase lútea, que és després de l'ovulació fins que m'arribi la regla, doncs els estrògens en aquesta fase disminueixen i la que augmenta és la progesterona. El fet que els estrògens disminueixin pot fer disminuir també l'activitat de la serotonina, i aleshores ens afecta a l'estat anímic, tenim símptomes de tristesa, tenim més irritabilitat i tenim canvis en l'apetit. Per tant, ja veieu que és una qüestió neuroquímica bastant complexa.
Déu-n'hi-do.
Al mateix temps, com que també els estrògens es relacionen amb la dopamina, doncs en aquest cas la dopamina està relacionada amb el plaer i la motivació. Per tant, com que van a la baixa, ja sabem també què passa.
Baixa la libido.
Exacte. Uh-huh. Amb el plaer, amb les ganes de fer coses, no? Amb aquella fatiga que tenim, doncs per qui s'explica, no? Alhora, què passa? Que tenim també la progesterona, que us he dit que era la que s'encarregava, la que entrava en acció, no? Sobretot després de l'ovulació i fins que torni a venir-nos la regla. Ella el que fa és preparar l'endometri i en el cas de que hi hagi un embaràs, ens permet mantenir-lo. Per tant, és força important, eh?
Sí,
malgrat
sí.
ens pugui causar algunes molèsties, li hem de tolerar que estiguin nosaltres, no?
Sí, sí.
Ella es relaciona molt amb un altre neurotransmissor que es diu GABA. El GABA, diguéssim que seria, per dir-ho molt, molt fàcilment, la benzodiazepina natural del cervell, és a dir, que és el neurotransmissor que calma el cervell i que ens inhibeix. Sense el GABA seria difícil poder entrar en un estat de tranquil·litat o poder-te preparar per anar a dormir, simplement. Seria bastant difícil. Aleshores, què passa? Que la progesterona pot alterar la regulació d'aquest neurotransmissor. Si altera i n'hi ha molt, doncs estaré com molt més apàtica, molt més... més tranquil·la, no?
Sí.
Però si n'hi ha poc, doncs estaré molt més accelerada, no? I facilita doncs, tota la irritabilitat de la que comentàvem abans. Com veus, és un còctel bastant meravellós,
Bastant potent, tu.
Bastant potent. Per això, quan banalitzem amb aquests temes, no?, i diem, oh, és que està histèrica, clar, pensem que darrere de tot això hi ha un còctel hormonal i de neurotransmissors increïble, no? Quines estratègies podem dur a terme, i aquí sí que no us puc donar massa miracles, però per millorar tota aquesta sintomatologia.
Digues.
Doncs, sabent això, el primer és saber això, per entendre què ens està passant, perquè com us he dit, durant molts anys d'això no se n'ha parlat.
No, no.
I aleshores, de cop i volta, la primera persona que quede sobtada sóc jo, no?, que dic, ostres, ara em canvia l'humor, ara m'enfado tant per una cosa que en principi és insignificant, i a sobre de que estic malament, perquè és real que estic malament, no ho acabo d'entendre. Per tant, entendre això jo penso que ja és un pas de gegant, no? Després, una cosa que ens pot ajudar molt és portar els calendaris menstruals. Ja sabeu que els telèfons tenen aplicacions fantàstiques.
Home, avui en dia sí.
Clar, que tu marques, no?,
quan
has tingut la teva regla i després ells ja van fent aquests càlculs i saps quan ovules i... Doncs això ens va bé perquè si detectem que comencem a canviar d'humor, que comencem a sentir-nos, fins i tot no ho he dit, però hi ha afectacions també entorn a com ens percebem, com percebem la nostra imatge, que si em veig més lletja, que si em veig més inflada, és normal que surti més acné també. Aleshores, si nosaltres ja entenem que ens està passant això i a més ho confirmem amb el nostre calendari, veiem, és que estic en aquests dies, doncs ja m'ho puc prendre tot amb més calma, no? Després el que hauríem de fer és intentar reduir l'estrès, perquè el nostre cos està ja molt estressat perquè està doncs, amb tot aquest còctel hormonal. Què podem fer? Doncs podem fer exercicis de meditació per rebaixar l'activitat del cervell, però també esport, perquè l'esport genera substàncies que... que activen el circuit de recompensa del cervell. I hem dit abans que la dopamina, que és aquest neurotransmissor que relaciona amb el plaer, el podem tenir a la baixa. Per tant, doncs, podem fer activitats esportives, activitats que siguin més basades en el mindfulness,
amb aquestes meditacions
específiques per desviar l'atenció, i això va molt bé quan hi ha dolors, per exemple, perquè si tenim l'atenció focalitzada sobre el dolor, doncs el notarem encara més. Portar una bona higiene alimentària, això és bàsic, perquè quan parlem de sistema hormonal, doncs l'alimentació interfereix bastant. Portar uns hàbits de son, intentar dormir les nostres 8 hores, sempre doncs, mitja hora va i mitja hora amunt, eh?
Sí,
que,
sí,
que
sí, però...
Que s'adapti, però més o menys a la mateixa sí, hora, intentar mantenir uh-huh. per reduir doncs, aquest cansament que ja sabem que tindrem, no? Uh-huh. Evitar o reduir les begudes estimulants. Se sap que la cafeïna, l'alcohol... poden interferir
excita,
també
sí,
amb tot el sistema hormonal, per tant, intentar-lo reduir. I, sobretot, si detectem que en comptes de símptomes de tristesa el que tinc són símptomes depressius, és a dir, que la intensitat és molt més elevada, que començo a tenir pensaments que no acabo d'entendre, aquí sí que ja hauríem de consultar amb un professional.
Mm? Molt bé.
I sol ser necessària una consulta multidisciplinar. Perquè aquí, doncs, des del ginecòleg, passant pel psicòleg també i pels endocrins, se sol treballar amb consultes multidisciplinars, perquè, com heu vist, afecta a diverses coses. Després, doncs, no hi ha miracles. Regalar-nos petites estones, entendre que estem en dies que seran complicats, doncs, si puc fer una activitat que a mi em ve de gust,
sí,
millor, perquè m'apujaré l'estat anímic, que sé que tindré tendència a tenir-lo cap a baix. Si em puc fer un bany relaxant, perfecte. Mimar-nos una miqueta, parlar del que ens està passant, això és molt important, expressar les emocions. Per què? Perquè és probable que quan estic irritable tingui tendència a interpretar el que diuen els altres de manera negativa.
Ja, que llavors estàs tu negativa, doncs vinga.
Llavors, clar, em dius qualsevol cosa i jo penso, clar, és que ho ha dit perquè ja n'està farta d'estar aquí, pa, i em monto la meva pel·lícula mental quan potser l'altra persona ho ha dit sense cap tipus d'intencionalitat.
Sí, sí.
Però si comento les coses, facilito que hi hagi aquest diàleg i redueixo la possibilitat de que hi hagi males interpretacions. Per això jo sempre recomano parlar de les coses, de com ens sentim, si en aquests dies estem més sensibles, doncs també ho podem comentar. Així també, escolta, fem una mica d'alliberació emocional,
que sempre
ajuda,
I tant que sí.
I acabo.
No, digues.
Intentar no jutjar-nos.
Oi.
Això és principal.
Sí.
Això és principal. Més comprensió i menys judici.
Això mateix. Això en moltes ocasions de la vida ho hem de fer i ens ho has repetit molts cops. I suposo que continuaràs fent-ho, eh?
Sí, jo sóc matxacona, ja ho saps.
Doncs res, tenim tants temes i tenim també molts dies, així que anirem parlant. Moltes gràcies, Laura.
Gràcies, Candela.
Adéu.
Adéu.
Blush. All the boys, they shush, and she knows just what it takes to make it grow blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. She teases you. She'll unease you just to please you. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you.